ou através de internet.
Jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
El viajar es un placer que no suele suceder.
Són les 10:24, continuem amb aquest fil per randa i bé, com tenim cada dilluns, tenim ara la secció El Batle Respon. Tenim aquí nosaltres el Batle de Pollença, Tomeu Cifre, bon dia. Bon dia.
Bon dia.
Ara sí.
Sí.
Bé, te volíem demanar sobre el decret que va sortir la setmana passada sobre les noves mesures, com està anant tot a Pollença.
Bé, jo crec que, a veure, les mesures, en el final, jo tinc la sensació de que arriben tard en molts aspectes. Per què? Pues perquè estem a final d'agost, tenim ja pràcticament zero turisme, mos senyim només en turisme nacional, hi ha alguns residents estrangers que ja s'escaven d'anar, els hotels tanquen, les vivendes estan la majoria buides, vacacionals, vull dir, pràcticament no tenim una activitat turística quan hauríem d'estar en el tope d'activitat turística, i realment ara ens trobem que hi ha un índex de contagis molt elevat, no només aquí a Pollença, sinó en general, i claro, ara estan pagant les conseqüències. Jo tinc la sensació que durant el confinament havíem fet les coses bé, el govern havia actuat bé també en coordinació amb el govern central i amb els ajuntaments, aplicant moltíssimes mesures per reduir moltíssim la tassa de contagis, i ara pareix que hi ha un increment de casos amb una virulència més baixa, tot i que continua sent un virus actiu, però tenim una virulència baixa, que a Pollença han arribat a tenir 20 i algo de casos, si no record malament. Per tant, molt més de quan teníem durant l'època de confinament. Però la gent fa vida normal, però no tenim la normalitat econòmica. Per tant, jo crec que aquí, des de principi de juliol, que apareixia que havien de fer hasta una prova pilot per hotels i tothom havia de venir, al final el que han tancat no hem estat nosaltres, sinó han estat països emissors perquè aquí no han donat les garanties sanitàries. Clar, aplicaren unes mesures de que no se pugui fumar si no hi ha 2 metres, de que les iglesis han de tenir un 50% en vez d'un 75%, que han de dur que en les reunions poden ser inferiors. Això es arriba tard, perquè al final tota aquesta prevenció la fèiem no només per la nostra salut, sinó per la seguretat de que teníem un espai, un àmbit segur amb uns ràtios inferiors en el que marquen d'estar per davall control de pandèmia, per tal de que poguessin reduir aquesta situació. No ho sé, consider que a dia d'avui no diguem, hem fracassat amb aquest aspecte. Estàvem a principis de setembre, ens quedaven, si les coses haguessin anat bé, una temporada entre mitjan juliol o principis de juliol fins a final d'octubre, 4 mesos que haguessin pogut tenir molta activitat, i el que ens ha marcat aquesta manca d'activitat ha estat aquests ràtios que han baixat. I, bueno, ja han pujat, els ràtios han estat molt més elevats, per tant, el país dels emissors, Anglaterra ja va tancar, ara Alemanya, Suïssa, en fi, tots els països que tenim dins l'àmbit europeu han dit Espanya no és segur, mos aturam. En canvi, veiem que les Illes Canàries, que són unes illes que tenen la mateixa situació geogràfica, que ho han controlat i tenen una activitat turística i econòmica important, molt més important que la nostra. Aquest decret, com dic, arriba tard, vull dir, el botellot havia d'estar prohibit ja abans, a principi d'estiu, si ja sabien que era una causa de donar problemes, el govern ja havia de fer aquestes prohibicions, si creiem que ja sabia que les reunions serien un conflicte, s'havia d'haver aturat, si l'oci nocturn s'havia d'haver aturat, i havien d'haver mantingut seguretat en plages, seguretat en restaurants, seguretat amb activitats nàutiques, que és el turisme que tenim aquí, un turisme familiar. Si els empresaris donen seguretat en el seu establiment, a una casa vacacional, a un hotel, que és allà on volen que vengui la gent, lògicament no t'haurien d'haver aturat els focos d'infecció que no són ni els establiments hotelers, ni els establiments de restauració, ni els establiments de petit format, sinó on és que hi ha hagut un focus d'inversió en reunions multitudinaris. I això ho havien de batear de cuajo en un començament. I sobretot un tema de proves, d'exigir més proves, no només quan tens símptomes, sinó la gent que ve, la gent que no ve, com estan, com no deixen d'estar, i a l'aeroport tothom se queixa que hi ha hagut molt de caos, molta de gent, que no hi ha les... que quan arriben tothom entra i tal, pues, escolta, tothom entra per port i aeroport, o club nàutics, o ports públics, pues, mesures de seguretat. Si això hagués baixat el ràtio, Espanya hagués estat un espai segur i ja s'han continuat tenint gent.
Molt bé. La següent pregunta me l'ha fet arribar un oient i és que te vol demanar que per què Pollença no se desinfecta com ja ho fan o com no han aturat de fer-ho a altres pobles.
Bueno, a veure, mem. Nosaltres desinfectam, però hem de tenir molt clar dues casuístiques. Hi ha molt pocs llocs que puguin desinfectar. Bàsicament ha estat a Santa Maria. Nosaltres la desinfecció els afeim i ara l'incrementarem tant en la UTE de neteja viari com a l'empresa municipal quan tenim possibilitat de fer-ho així. El tema del voluntariat és molt més complicat per diverses qüestions. Primer de tot, quan se feien les desinfeccions voluntaris, hi ha ara una altra casuística que a més pot afectar, que és que les notícies que surten diuen que se pot transmetre el virus amb aerosols a l'aire. No? Per tant, amb aquesta situació mos trobam que hi podria haver molta més possibilitat, per tant aquestes esquitades han d'anar molt alerta perquè també remouen molt l'aire i amb això han de ser un poc prudents. Després, quan se feien una temperatura baixa, només els de març, abril i maig, no? Ara tenim una temperatura molt alta. El que és el desinfectant, si no s'aplica amb unes tècniques que són molt, molt dirigides, pràcticament no toca en terra, perquè s'evapora tot. No? Per tant, això és una altra de les qüestions que sí que també ens trobàvem amb aquesta casuística i que ens afectava. No? Després, en aquests moments també el que és el col·lectiu de pagesos i vinaters i tal és quan tenen més feina de tot l'any. Estem en plena verema, estem en plena època de sembra, en temes de recollida, de fruissets i tal, és quan té més feina. Per tant, és molt més difícil organitzar-ho. I a més, això s'hauria de fer la nit, perquè ara hi ha gent per al carrer. Abans no hi havia ningú, ara hi ha tràfic per tot. Passen cotxes en tot moment, hi ha gent a peu, a l'on, nins, hi ha terrasses, hi ha via pública, quan passàvem per plaça no hi havia ningú, saps? No només és dir, bueno, mos hi tornem a posar esquitar, sí, i com ho fem? Hem de veure com se pot fer, i no és tan senzill com se pot fer. I jo crec que les coses s'han de fer en mesura, mos agradaria que pogués ser així, però en aquests moments seria inviable, i fa tornar a passar el que tots per el carrer, quan hi ha tràfic, quan hi ha ocupació de via pública, quan hi ha gent circulant, quan ponem, és quan hi ha més pols, però encara no ha plogut, segurament quan plogui pot ja haurà una, un carrer que fa molt més nets i ara és difícil, jo, el que no volem és que sigui pitjor el remei que la malaltia.
Sí, i canviant una mica de tema i deixant un poc el Covid de banda, enguany a Mallorca s'han denunciat robatoris de guirrobes. Mos podries explicar un poc com està aquest tema i la campanya que s'ha fet des de la Felip?
Bueno, a veure, en aquests moments hi ha, lògicament, la guirroba és un fruit sec molt, molt conegut aquí a nivell de Balears, en el qual de cada vegada se li donen més usos, abans només tenia un ús per alimentació animal, i ara el guirrobí, que és el lleval d'obbé, és realment la pulpa que és dolça, s'emplea per alimentació, però el lleval d'obbé és el guirrobí, que s'emplea per tota una sèrie de, des de l'àmbit cosmètic, des de l'àmbit d'alimentació, com a excipient de l'àmbit de medicaments, té unes possibilitats molt grosses, per tant, incrementa de preu. Enguany té un preu elevat, de l'ordre entre 75 i 80 cèntims o quilo, i lògicament fa que això sigui atractiu. Ha de ser atractiu per un llanter, perquè els pugui coir, els pugui comercialitzar a petita o gran escala, i després també ha de ser, també no deixa de ser atractiu per un furs, per un robos. Per tant, el que s'ha posat és en marxa una campanya, sobretot de vigilància més estricta de fora vila, per part de la Guàrdia Civil, policia local, i després també un control de les vendes, que és el més important. O sigui, tu no pots anar a vendre-lo sense tenir una identificació de qui el ven i de on provenen. Si de la parcel·la que venen, doncs tu hi estàs identificada, que és una parcel·la que hi ha fruïssets, que és propietat teva, o que tinguis una titularitat en el teu registre d'explotacions, i això és el que s'exigirà. De cada vegada més, això s'ha coordinat entre les patronals, agraris i també la Felip i el cossos de seguretat. Per tant, ja no serà senzill dur l'accent perquè hauran de passar aquest control de comercialització.
I ara canviant de tema, el passat divendres va haver junta de portaveus. Quin tema es va tractar?
Bueno, la junta de portaveus la feim per una qüestió molt... en fin, perquè quan t'han de dur temes en un plenari és que a vegades podem arribar a una sèrie de consens a nivell de en diversos temes, pues, hi han de venir tècnics, estants, i antes d'una comissió informativa pues, mos agrada parlar-ne. Realment nosaltres havíem de fer un ple extraordinari dins aquest mes per unes qüestions d'urgència que teníem. La primera de tot era el compliment de l'auto de la jutge de la sala del Tribunal Superior de fer efectiva la modificació de l'adaptació del pla general en el pont a l'àmbit de Ternelles. Si me'n recordeu, fa 3 mesos ens van notificar que en 6 mesos havien de tenir aprovada la modificació. Nosaltres vam veure que van demanar un aclariment de sentència perquè la jutge mos deia que l'aprovació corresponia a l'Ajuntament, nosaltres entenem que és en el Consell Insular i la Comissió Balear de Medi Ambient, la definitiva, nosaltres només podríem fer la inicial i la provisional, i així li vam manifestar a la magistrada, a la sala, que mos donàs un aclariment d'aquesta sentència, no obstant, el que teníem clar, si l'aprovació inicial és protestat de l'Ajuntament. Llavors, durant aquests 3 mesos, el que han fet ha estat aplicar fer efectiva tots els documents, els documents ambientals i els documents tècnics, i se'ls va explicar juntament amb els tècnics, no només nostres, sinó també en tècnics estants, en Miquel Ripoll, gent que havien redactat l'estudi ambiental, o tècnics municipals, quin havia de ser la proposta. És vera que el govern balear va manifestar, quan va sortir aquesta execució de sentència, que faria una modificació del porn per tal de que nosaltres no haguéssim de fer o que la nostra modificació fos diferent, però han passat 3 mesos i el govern balear no ha fet res. Per tant, quan ja no ha fet res, que era lo esperable, no lo desitjable, lo esperable, en vista de la seva passivitat, nosaltres, quan que tenim un advertiment ja de la jutge que en 6 mesos haurà d'estar, a més me responsabilitza jo com a executor i a tot el plenari, en aquest cas tots els regidors de la corporació, a percebre multes d'abunt ja de regidor, lògicament no podem esperar més. I duim aquest document, el donem aprovació, aquesta setmana, si no hi ha res de nou, el pla serà dijous, i després faran l'exposició pública, l'enviarem a un consell, a un govern, a un consell, l'enviarem a uns jutjats perquè tingui coneixement de les coses que s'han fetes i a partir d'aquí anirem ja fent passes. Que el govern fa una modificació del pont per millorar aquesta servitud i per la restablir dins una zona d'exclusió, perfecte, molt millor. De moment el govern no ha fet res, no hi ha pacte administratiu ferme ni provisional que hagi donat peu a fer a que nosaltres ens haguéssim d'aturar. Per tant, no ens queda més remei que dur aquesta adaptació. Malauradament ens hauria agradat molt tenir aquesta servitud. Ara hem de suspendre la servitud, l'hem d'eliminar tal com diu l'auto i després ja veurem com ho podem fer.
Molt bé, també ens agradaria comentar una notícia que ha sortit avui a l'última hora que diu que els concessionaris del Port de Pollença s'exposen multes per part de Costes per haver iniciat la seva activitat sense haver esperat les resolucions de les sol·licituds.
Bueno, això jo crec que és un despropòsit per part de demarcació de Costes. Vull dir, jo crec que és una persecució sense precedents. A veure, sobretot en la situació actual. Jo puc entendre perquè en una situació normal que hi pugui això, però no m'apareix de rebut que en aquest moment Costes faci aquestes actuacions. Jo m'explicaré. Mira, nosaltres enguany no teníem autorització per poder l'Ajuntament, havia acabat l'any passat l'autorització per explotar tot el que és domini públic, plages, amatges, sombrilles, xiringuitos, terrasses, tot el que està damunt la zona de domini públic, i nosaltres vam tramitar aquesta sol·licitud des de mes d'octubre. No? Se prepara tota la documentació, ens fan eliminar tota una sèrie d'actuacions que hi havia, aquestes actuacions que vàrem eliminar ja no les vàrem treure per explotar, i comença la crisi del Covid. Costa s'atura administrativament de fer feina i nosaltres no tenim autorització. Claro, nosaltres, com que no teníem autorització per 4 anys per explotar domini públic i nosaltres el que fa l'Ajuntament és treure-ho a tercers, el que fa l'Ajuntament és treure una subhasta o un concurs subhasta perquè un altre ho exploti, com que no teníem aquesta autorització no ho podríem fer. En la crisi del Covid també, si ho haguéssim fet, hi ha hagut una incertesa total perquè ningú sabia, com ha passat ara, si venien turistes, si no en venien i amb quin grau de compliment hauria aquesta activitat, no?, damunt la platja. Què fèrem? Vam dir-ho concessionaris, bueno, demaneu a voltes directament perquè vos sortirà molt més barat, tanmateix l'Ajuntament no té l'autorització i nosaltres vos donarem totes les facilitats del món. Ho demanen i quan ho tenen tot presentat, quan comença la temporada, comencen a ocupar, a muntar, tal. Perquè nosaltres, a més, insistíem que s'ha muntat, sobretot perquè si nosaltres volem turisme, volem donar un servei en el turisme, com pot ser una malla, com pot ser un xiringuito, com pot ser una activitat aquàtica, han de tenir-ho muntat quan el turista arriba aquí. Si l'autorització de Costes, perquè hi ha hagut un parón administratiu, no ha arribat com toca, no se n'ha de veure perjudicat tothom. No se n'ha de veure perjudicat tothom. Ni el turista, ni l'empresari, ni l'Ajuntament, ni ningú. Nosaltres hem fet el mateix a les terrasses. No han demanat autorització, han deixat que deixin ocupar dins els límits que ocupaven uns altres anys. I segurament, pràcticament, ni cobrarem ocupació, perquè en som conscients de la situació quina és. Som conscients de que hi ha d'haver a dia d'avui han de ser objectius en la situació econòmica que tenim i han de donar totes les facilitats que siguin possibles. Per tant, nosaltres a Costes els hem demanat directament, l'Ajuntament vos farà l'informe favorable si coincideixen les ocupacions que heu demanat a les que nosaltres teníem, i l'autorització de Costes per uns altres anys, per enguany, per una sèrie d'elements que no eren lucratius, banyos, passarel·les, etc., i per uns altres anys per element lucratiu, mos arriba pràcticament a la patrona, a dins a final del mes de juliol. Lògicament, nosaltres, el mes de juliol, si haguéssim hagut de treure un concurs o una subhasta, a dia d'avui no estaria ni adjudicat. Per tant, encara haguessin estat pitjor, per això els hi van dir, vos sortirà més barat, demaneu directament a Costes, l'Ajuntament farà l'informe favorable i jo crec que no heu de tenir problemes. Pues sorprenentment Costes, a través d'aquí, dels saladors i dels seus serveis tècnics, obrin un acte i inicien un procediment sancionador. Quan una cosa saps que anirà bé, no és que hagi anat bé al moment o perquè no és automàtic. I quan, a més, l'Ajuntament ja havia manifestat que donaria aquests informes favorablement a tots els concessionaris. Clar, que a dia d'avui els arriben propostes d'expedients sancionadors, quan durant tots els altres anys, durant tots 3 o 4 anys darrers, no s'havia obert cap expedient sancionador a ningú que se passava, en moment bons i ara en moment dolents els arriben aquests expedients, jo crec que això no és de rebut. Jo avui demanaré hora a la delegada de govern per exposar-li aquest tema, a Aina Calvo, que és la responsable, i diré, mira, crec que no és de rebut que mos passi això. O sigui, no és de rebut que la gent que ha intentat donar una sortida a la temporada turística ara li posin una sanció quan ells han fet les coses bé. Diferent seria d'una persona que ha demanat autorització, com poden ser algunes terrasses que han muntat, o una terrassa que ha muntat en un port de Pollença, sense autorització, que a més no té el vistiplau de l'Ajuntament, ni tindrà informe favorable. Si aquests els sancionen, és el que toca, és l'obligació de Costes, però no el que ho tenen tot bé, i a més tindran informe favorable. Saps? I jo crec que, en fi, és una situació que per jo totalment fora de lloc, totalment incomprensible. Jo ho he manifestat, inclús he manifestat gent del govern, d'aquí de Pollença, ho he manifestat ara, de manera ara de la llada del govern, i vull exposar aquest tema perquè crec que això és una persecució.
I què em pot dir sobre la polèmica de contractació de la plaça de Cap de Premsa, tant de la, per part de la població com per part de l'oposició?
A veure, jo no, bueno, primer no és una plaça d'aquest de premsa, és un concurs de community manager que ja estava previst, que de fet l'oposició no ho entenc perquè sempre ho havia reclamat, o sigui, sempre s'hi queixava quan se feia qualque feina i tenia l'objecció a l'àmbit de comunicació que s'havia de fer amb un concurs obert. Ara ho fem amb un concurs obert i tampoc li va bé. Quan a l'anterior legislatura varen estar durant 4 anys fent-ho a dit amb persones totalment afins i a dit, però a dit així de clar, a dit, i inclús amb alguns contractes totalment encoberts. Per tant, quan nosaltres demostrem un exercici de transparència i fem un concurs perquè l'Ajuntament lògicament ha d'explicar totes les accions que fa d'una manera objectiva i per part d'una professionalitat, demanant persones que tinguin la formació suficient, demanant uns requisits, i amb una quantitat que a més s'ha tergiversat la quantitat, perquè quan deien que eren 50 i algo mil euros són per 2 anys, són 28.000 euros cada any. Contractes se fan any a any i la totalitat de contractes se suma tot un muntant. Per tant, un contracte obert que s'hi pot presentar tothom en transparència i d'una manera molt clara, no entenc jo ara on pugui venir aquesta polèmica, perquè ja s'han pogut fer a dit i posen un i posen l'altre i fem contacte amb i després com feien-ho d'abans, no? Varen posar aquesta partida en el pressupost, ja varen dir que seria així i a partir d'aquí han fet un contacte obert i és que està penjat en un perfil de contactant, no com ho feien abans, que era en nocturnitat i agafant una persona fint i després li feien un contacte de turisme però després no feia les feines de turisme i feia una altra cosa de xarxes socials i coses del seu partit i de campanya i no, això no és així, s'ha de fer les coses ben fetes i crec que l'Ajuntament més que mai ha de comunicar les seves accions perquè els ciutadans estiguin totalment enterats de tot.
Molt bé, i també hi ha un altre tema que ja vàrem comentar la setmana passada dels abocaments de les platges d'Humoll. Aquesta setmana tenim uns resultats d'ucolorants?
No, nosaltres hem començat a fer proves, continuem analitzant a fons tots aquells espais. El que a nosaltres ens interessa és, com sempre he dit, detectar on hi ha el problema, perquè si no se detecta on hi ha el problema, no se pot trobar la solució, no se pot posar en marxa. El que hem fet és anar acotant totes les zones que tenien pluvials que donaven a les sortides de la mà de les pluvials, perquè la, diu, problema és que a dins les pluvials s'averteixin aigües fecals, aigües que poden ser brutes que haurien d'anar a les aigües fecals. Per tant, si a dins les pluvials, que només hi pot anar l'aigua de pluja, hi van aigües fecals, és aquí on tenim un problema. Juntament amb tota una casuística que sempre he explicat, que les aigües pluvials van a la mà, però van a una zona on no hi ha vida, està pràcticament tot en terra, està mort, tot en molsa, no hi ha oxigenació, no hi ha plantes, i l'aigua està molt tancada i a una elevada temperatura. Tot això fa que, i si jo sempre ho dic, si aquestes aigües anassin enmig de la bahia, si hi van, el que hi pugui va, no passaria absolutament res. La Posidònia i la quantitat de moviment d'aigua que hi ha, aquesta aigua se diluiria i quedaria totalment autodepurada. Com que van a un lloc on hi ha molts de problemes, com he dit, fondatjos, temperatura, tot això, doncs ens trobàvem amb aquesta situació. Bueno, nosaltres anem acotant el problema i el que volem és trobar allà un o diversos focos que hi pugui haver problema per prendre les solucions. La solució no és agafar i dir començar a obrir. Clar, la solució també passa en què un passeig s'ha d'escoldar molt de davall amb aquests anys, costes no en fa un manteniment, nosaltres en guany vam fer un manteniment perquè el passeig necessita moltes obres d'urgència i d'emergència, no s'ha pogut fer tot això, costes no invertir res, i nosaltres necessitam, com hem fet ja en guany, perquè en guany ja vam fer un tubo per millorar el sanejament, i ara hem de fer, que vam fer des de l'estació impulsora de Can Frany cap a un port de Pollença, cap a un centre de port de Pollença, i ara estem analitzant des de Can Frany fins a la base militar. La setmana que ve també el tècnic nostre, juntament amb els tècnics de l'aeròdromo, faran una revisió exhaustiva de com estan totes les instal·lacions de depuració de l'aeròdromo militar, de la base, per veure que no hi hagi cap problema. També vam parlar amb el dijous, hi ha total predisposició, i anem cercant de totes les zones aquestes a veure com se pot anar focalitzant els problemes i després a partir d'aquí actuar tot d'una. Però el que no farem serà obrir un carrer sense saber si el carrer està bé o no. Allà són passant les càmeres i anant detectant un poc totes les zones que estan malament.
Molt bé. I passant a tema d'inversions, però heu previst invertir en obres aquest hivern a Pollença?
Bueno, nosaltres dins aquest pla extraordinari que farem durem una modificació de crèdit i és vera, aquest hivern hem de tenir bastantes obres en marxa. De moment hem de fer en el port de Pollença tota la zona de tot el carrer Formentó i la plaça Miquel Calllong, aquestes obres ja estan pressupostades i s'han de licitar. La reforma de la pesqueteria de Pollença, també ja està el projecte fet i el crèdit suficient, una tuberia que va des de l'estació impulsora d'Aigües Brutes de davant la Guàrdia Civil fins a l'estació l'estació central que hi ha de la carretera de Pollença a Port de Pollença, i ara planificam tota una altra sèrie d'obres per fer en dos anys, que serien l'ampliació de la peatonalització del centre històric de Pollença, que això ja ho durem en la pròxima modificació de crèdit i ho presentarem amb una subvenció doble d'obres i serveis. Després també volem fer unes millores a les instal·lacions deportives de Pollença, incrementant una pista de tenis, tres pistes de tenis i tapant la pista de futbol en un laterals. I, bueno, i després també estan mirant dins l'àmbit social de poder comprar cotxe solar per poder cedir a l'IBAVI, per poder fer UBPOs, que se van comprometre que farien cotxe UBPO dins aquesta legislatura, inclús de comprar cotxe pis per acollida temporals. Això és el que tenim previst de cara entre el 2020 i 2021.
Molt bé, i també...
I sobretot, un poc ja es pensa a veure si mos agafen un remanent, si el mos prenen o no el mos prenen, perquè perquè hem de veure com queda, tot.
Molt bé, i un altre tema que també va sortir ahir a l'última hora, bé, és que l'Ajuntament de Pollença aposta per un canvi de model en quant a oferir productes de primera necessitat i se substitueix aquesta targeta que se va donar durant el confinament i ara volen obrir un supermercat solidari juntament amb Càritas. Això també ha proporcionat crítiques per part de l'oposició. Mos podries explicar un poc aquest tema?
És que jo no sé quines crítiques hi pot haver. O sigui, nosaltres fins ara donàvem, han donat aliments a tothom que ho ha necessitat a Pollença. A Pollença tenim aquí un espai de, on hi ha la donació d'aliments aquí darrere, han rebut moltíssimes donacions públiques i privades d'entitats, d'entitats socials, en fi, de tot, que el que han fet ha estat donar-ho en aquest rebost solidari perquè la gent ho pugui tingui les necessitats bàsiques d'alimentació cobertes. Bueno, a partir d'aquí nosaltres vàrem tenir a Pollença, com dic, aquest espai, i en el port de Pollença ho vàrem fer a través de les targetes Eroski. Les targetes Eroski es veu que per iniciar-ho ens van anar bé, però ja teníem un gasto molt elevat i a més volíem cercar un altre sistema que fos més efectiu. En el port de Pollença el que hem fet ha estat alquilar un local i per la gestió ho hem fet amb un conveni amb Càritas, perquè Càritas té la formació i la gent voluntari per poder fer aquesta gestió, i això se fa mitjançant un sistema de punts. O sigui, tu tens uns aliments que segons el seu valor i segons els seus, el seu valor nutricional també tenen una puntuació, i la gent que pugui tenir una necessitat controlada per serveis socials pot recollir aquests aliments amb una puntuació. Això hem alquilat un local, i el local ara s'està acabant d'adequar perquè se posi en funcionament ja la setmana que ve, i l'Ajuntament comprarà els aliments i amb aquest conveni en Càritas, com dit, se podran distribuir aquests aliments. Després, això se fa també aquí i a la majoria de municipis, que cada un s'ho munta un poc com vol la seva necessitat. Nosaltres hem tingut una molt bona col·laboració i després, a més, hem fet donació a Càritas de tots els dobbers que s'han recaudat durant les festes dins una solidaritat que hi ha haguda. Per tant, que jo crec que ha estat excepcional, han superat els 6.000 euros, i com me la recordava, la patrona, hi havia una donació per actes que eren simbòliques, algunes d'un euro, dos euros, tres euros, la gent posava més, hi havia també a les entrades d'exposicions hi havia una urna, hi havia també compres de quadres, fotografies i tal. En aquests moments, després hi va haver un concert solidari del festival que va estar abarrotat per l'iníssim d'en Marco Mesquida, on la recaudació va anar directament a Càritas. Per tant, de moment té aquests 6.000 euros, encara falten totes les fotos que s'han venut de 31 de maig, que superaran 2.000 euros, per tant estan parlant de prop de 9.000 euros d'ajuda solidari per comprar aliments, i aquests aliments els reparteixen, les gestionen Càritas. Per tant, quina crítica pot tenir? No ho sé, és que jo crec que si realment deixam que la gent pugui ser solidari donant menjar, que no dona dobbets, sinó donant menjar, quan veus ja moltíssimes donacions de l'àmbit públic i privat, partits polítics, tothom que ho fa, clubs deportius, en fi, persones anònimes, i després, a més, fem una gestió perquè la gent estigui controlada amb aquestes donacions, fomentam uns actes solidaris per totes les festes patronals. Jo no sé, és que quina crítica pot tenir, i tenim un espai que el paga l'Ajuntament i un menjar el paga l'Ajuntament. La veritat és que m'he quedat una mica sorprès de crítiques de l'oposició, quan les coses se fan per necessitat, no se fan per gust aquestes.
Molt bé, són les 10:57, no sé si vols afegir algo ràpid.
No, jo sobretot ja ho he dit en un començament, d'una situació que està en una situació crítica, i ara pues, esperem que la setmana que ve, que se reincorporaran tots els docents a la feina, puguem començar a establir els protocols per la part que ens toca a nosaltres, que és la neteja i manteniment dels centres, per un funcionament bé de les escoles. És importantíssim, jo crec que és importantíssim que tots hem de fer un esforç perquè un hindú en des del mes de juny, des del mes de març, sense tenir l'activitat normal docent, i necessitem que hi hagi aquesta normalitat. I serà importantíssim l'esforç dels pares, dels professors, dels alumnes, de totes les institucions públiques, perquè comencem una escola amb la màxima normalitat possible amb les competències i la responsabilitat de cada un.
Molt bé, la setmana que ve xerrarem més d'aquest tema del retorn a les escoles. Fins aquí l'espai del Val Respon. Ara tot d'una connectarem a l'informatiu de IB3 Ràdio.
Moltíssimes gràcies per aquesta entrevista que heu fet, com sempre, d'una manera fantàstica i molt, molt ben preparada, perquè hem de dir que avui no hi ha Anna Joana, la directora, i estan les dues entrevistadores, les dues becaris, totes soles, i també per dir-ho als oients, que com han vist que, a part del que jo pugui haver dit, l'entrevista ha estat perfecta, així que enhorabona també.
Gràcies. Gràcies. Barcelona.